Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nou i 41 minuts. Aquesta setmana també els parlarem de la primera pedra del nou tanatori municipal de Sitges, que va ser col·locada el passat divendres. El dimecres parlarem amb el responsable també de serveis funeraris integrals de l'empresa que construeix el tanatori, que és, per altra banda, la responsable de tot el que fa referència a la gestió dels serveis funeraris de Sitges. El tanatori també oferirà servei d'incineració que fins ara només es podia realitzar a Barcelona o a Tarragona. La inversió prevista per a la construcció d'aquest nou tanatori és de 3,3 milions d'euros i es preveu iniciar l'activitat la primavera del 2009. Com us dèiem, la primera pedra es va posar el divendres, però en aquests minuts que tenim per endavant hem de parlar del tren orbital i sobretot d'una roda de premsa en la qual el responsable de la Generalitat per aquesta infraestructura va presentar als membres del Consell Comarcal el, diguem-ne, aquest projecte inicial de tren orbital. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, el senyor Agustí Villalante, que és el director general de Transport Ferroviari de la Generalitat, va presentar aquest projecte de tren orbital, un projecte que inicialment es preveia d'una manera, però que pel que vam entendre s'ha modificat força les darreres setmanes, especialment arrel de del conveni que va signar l'Ajuntament de Sitges amb la Generalitat i el Ministeri de Foment sobre la integració ferroviària del tren dintre del municipi de Sitges. Diem això perquè aquest projecte, que és un ferrocarril que ha de sortir de Vilanova i la Geltrú i ha d'arribar a Mataró, és a dir, que ha de fer una volta per Vilafranca, per Martorell, per Terrassa i per Sabadell, i aleshores des d'allà, des del Vallès a baixa fins al Maresme, està pensat com això, com una nova corona per evitar, doncs, per una cosa que li diuen els tècnics, la internodalitat o una cosa així, és a dir, intermodalitat, això, que és la possibilitat, per exemple, d'anar d'aquí a Martorell i de Martorell agafar els ferrocarrils de la Generalitat per anar, doncs, cap a Monistrol, posem per cas, és a dir, sense haver de passar per Barcelona. La idea és aquesta, i això és el que va presentar el senyor Villalante als ajuntaments. Què és interessant per Sitges d'això? Doncs el fet que inicialment es preveia que aquesta línia baixés directament des de Vilafranca fins a Vilanova i que aleshores a l'alçada de les Roquetes fes com una mena de Y per fusionar-se amb la línia de la costa. Però el fet que Sitges hagi demanat ser present en aquesta línia, per una banda, i el fet que hi hagi un compromís del Ministeri, signat també i assumit, per tant, per la Generalitat, de fer desaparèixer la línia del centre de Sitges, o tal i com la coneixem actualment, pot implicar a mig termini, i això està per estudiar, la desaparició total d'aquesta línia. Ho diem així amb molts punts suspensius perquè no ho va dir explícitament el senyor Villalante, sinó simplement va dir que es contemplava aquesta opció.
La desaparició total voldria dir que la línia de tren es desviés?
Sí, voldria dir que la línia de tren passés per dintre, des de que surt a l'Aigua Dols, dels túnels de les costes del Garraf, que es desviés cap a l'interior, passant, per entendre'ns, a prop del que és actualment l'Aquàtic, i aleshores agafés el corredor de la C32 fins a Sant Pere de Ribes, més o menys a l'alçada dels Camils.
D'acord.
I allà es fes aquesta famosa Y, una línia baixant cap a Vilanova i la Geltrú i l'altra baixant cap a Sitges, i d'allà tirant amunt cap a Canyelles, passant per Sant Pere de Ribes, tirant amunt cap a Canyelles en direcció a Vilafranca. Això què podria voler dir? Podria voler dir que la línia de la costa deixaria de ser la línia de la costa, podria voler dir, això no vol dir que ho sigui de debò, i aleshores desapareixeria el tram dels Colls i tota la línia
passaria per tota la part de la línia de la costa de Sitges a Vilanova.
Hi hauria una estació intermitja, que és Sant Pere de Ribes.
Que és Sant Pere de Ribes, però el tren per la costa no hi passaria.
Exacte.
Per dir-ho d'alguna manera. Això és una hipòtesi, això no es va dir públicament, però sí que és un debat intern.
Diguem que a la sopa hi és.
A la sopa hi és.
I a partir d'aquí és el que s'està estudiant. S'està estudiant com una hipòtesi viable perquè, per una banda, hi ha el compromís de desaparició de la línia pel centre de Sitges tal com la coneixem, i aquesta hipòtesi la permetria, i per una altra banda hi ha la demanda de l'Ajuntament de Sitges d'integrar-se en la línia orbital ferroviària, i aquesta hipòtesi també ho facilitaria. Per tant,
i potser doncs, és una visió menys cara.
No, és la més barata de totes.
És la més barata de totes.
Perquè, clar, implica no haver de soterrar la línia de la costa.
I, per altra banda, implica també que es pugui fer servir la línia de la costa mentre s'estan desenvolupant les obres d'aquest desviament o de la futura línia, i, per tant, des d'aquest punt de vista, segurament els enginyers dirien que això és més fàcil. Però, de moment, això és una hipòtesi. Perquè el que es va dir, què va ser, Joan? Es va presentar el projecte inicial, per dir-ho així?
Es va presentar el projecte inicial, ara estem a la fase... Va ser molt gràfic en això el senyor Villalante, estem en la fase del traç gruixut, és a dir, de veure per on pot passar. Posteriorment, en breu, abans d'acabar l'any, es passaria el traç prim, és a dir, un cop s'hagi decidit per on pot passar, s'han de fer les reserves de sòl, perquè clar, s'afecta els plans generals d'un munt de municipis, i per tant doncs s'ha de començar a fer les reserves de sòl i a fer els canvis de planejament necessaris per tots els municipis per on s'ha de passar, i aleshores s'ha d'elaborar un primer projecte constructiu per veure que el que s'ha decidit sobre el paper sigui viable. I a partir d'aquí, doncs, començaria la tramitació. El senyor Villalante, el que sí que no es va voler comprometre davant nostre, davant dels periodistes, vull dir, perquè primer va fer una presentació pels polítics i després pels periodistes, davant dels periodistes el senyor Villalante no va voler dir anys, no va voler dir dates. El que sí que sabem és que davant dels polítics sí que en va dir. Va esmentar la data, una data molt, molt, molt així per sobre, del 2017.
Que és la mateixa data que va assenyalar l'alcalde.
El que passa és que també ens van dir és que això del 2017 fàcilment pot ser el 2020. D'acord? A que la línia estigui acabada, s'entén. És a dir, aquesta línia també es pot anar executant per trams, els trams menys compromesos abans i els trams més compromesos després, i per tant podria començar a funcionar sense que estigui tota construïda. A més, aquesta línia també és complementària, això és molt important, de la línia 9 del metro que s'està construint actualment i de la futura línia que ja està també en projecte i en fase, encara no està executant-se, però doncs començarà la seva execució en breu, que és una línia també interessant per Sitges, que és la que sortirà de Castelldefels i anirà a Cornellà. Una línia directa que podrà permetre anar cap al Baix Llobregat sense passar per l'estació de Sants per Barcelona. Aquesta, diguem, seria la primera corona, i la nostra, la que han de fer, la línia orbital ferroviària, seria la segona corona. Això també, una miqueta, el senyor Villalante va voler doncs, parlar d'aquest disseny
global.
Sortint del disseny radial que té actualment la línia, i per tant doncs, la línia orbital entraria dintre d'aquesta idea, en la qual també, per exemple, hi entra un altre projecte important, que és el fet que Tarragona compti amb una xarxa de rodalies que actualment no existeix, i que aquesta xarxa de rodalies de Tarragona pogués arribar fins a Sant Vicenç de Calders. I per tant, doncs, des de Sant Vicenç de Calders, doncs baixant fins allà ja t'apropes amb més facilitat fins a Tarragona. Tot això és un projecte global, com diem, a 10-15 anys vista, però que les primeres passes ja s'estan donant. Qui ho va explicar, doncs, com dèiem, va ser el senyor Agustí Villalante.
La línia orbital ferroviària neix de la reivindicació dels municipis de la segona corona metropolitana, és a dir, del Garraf, on estem, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia, doncs que hi hagi una línia que sempre dic que és per la segona corona metropolitana, serà el que serà per la primera corona, la línia 9 del metro de Barcelona. Per tant, és una línia important estratègicament, és una línia que cus la xarxa ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona, que trenca l'excessiva radialitat que té, que en un primer nivell la trenca la línia 9, que ja està en fase avançada de construcció, i en un segon nivell serà la línia orbital ferroviària en el futur. És una línia que té més de el contenció que estem parlant, ho veureu, més 115 quilòmetres de longitud, per tant és una gran inversió que parteix de gairebé 2-3 anys que portem d'estudis, de documents de criteris per a la informació pública, en els quals doncs, hi ha hagut processos d'al·legacions per part de les institucions, especialment les administracions locals, consells comarcals i municipis, que ara estem en una fase en la qual hem adjudicat la realització del que anem pla director urbanístic, que suposa un document en el qual farem la la reserva de terrenys afectats per la línia. És a dir, jo explicava avui dient el trasgruixut, és a dir, l'afectació, per evitar doncs, que es pugui introduir qualsevol tipus d'actuació que l'invalidi en el futur, més enllà de quan això sigui aprovat, prèvia informació pública, això serà sotmès lògicament a informació pública, com qualsevol document urbanístic, perquè modifica el planejament general dels termes municipals per on passa, per això es diu pla director urbanístic. Esperem que puguem tenir el document a finals d'aquest any, en el conjunt de tota la línia, també en el Garraf, en quatre trams, ho sotmetrem, esperem que de forma conjunta, o si més no, simultània, el conjunt de la línia d'informació pública a principis de l'any vinent i poder disposar, on que tinguem de l'aprovació i degudament consensuada a través de la informació pública, doncs poder ja tenir el document urbanístic que marqui el que podien dir les afectacions de futur, no? A partir d'aquí començarem a redactar els estudis informatius, els quals entrarem ja en els detalls de traçat exacte de la línia, no? Per tant, estem en una primera fase encara embrionària, per la qual comença doncs, el projecte a caminar. És un projecte d'una gran envergadura, com he dit abans. Avui, ja baixant, focalitzant, doncs, evidentment hem tractat més el tema del Garraf. Jo crec que, i així ho he dit, que encara estem en una fase d'aquests propers mesos d'acabar de perfilar algunes de les qüestions que s'han plantejat, tant per la Consell Comarcal com per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Canyelles, de com acabar de definir aquesta línia en el seu pas pel Garraf. Sí que hi ha un tema que, òbviament, ja és un document signat, fa tot just poc més d'una setmana, entre l'alcalde de Sitges, la ministra de Foment i el conseller del nostre departament, en el qual diu que es farà un estudi per reduir l'impacte i la integració de la xarxa ferroviària convencional al municipi de Sitges, no? Òbviament això no va de quedar al marge, sinó tot el contrari, d'anar absolutament coherent amb el que fem en la línia orbital. Per tant, haurem de veure com aquesta integració de Sitges doncs, enllaça a la línia orbital. Per tant, aquest és un... Nosaltres intentem que tot tingui la màxima coherència possible i, per tant, sens dubte, aquest és una gran cosa. Jo crec que la reunió ha estat molt positiva pel nivell de les aportacions. Jo crec que els punts, alguns d'ells que des dels municipis doncs, que abans he dit s'apuntaven, doncs és per ajustos ja molt més acotats en detalls del traçat, i hem explicat que estem en una fase en la qual doncs, el que hem fet ha sigut un gran dibuix de la línia en traços gruixuts, i que hem entrat en el que és territori per territori, en el que és el seu component urbanístic doncs, per l'aprovació. Tindrem temps en aquests propers mesos d'acabar d'ajustar el que podríem dir el document urbanístic, és a dir, l'afectació futura d'aquesta línia, i ja més endavant, un cop això estigui aprovat, entrarem en els detalls més de traçat, el que jo dic sempre trasfí, és a dir, definir exactament doncs, el punt exacte on hi ha les estacions, quins trams són soterrats, quins trams són en viaducte, quina és la ubicació, quina és l'afectació més a l'entorn, dels aparcaments de dissuasió. Nosaltres veiem una línia que òbviament té que estar integrada amb la línia convencional, que té que tenir estacions amb els punts de major demanda, òbviament a les grans poblacions que servirà, tenint que això travessa ja més enllà del Garraf, amb Sitges, Sant Pere, Vilanova, doncs poblacions com Martorell, en la qual doncs, ha d'intermodelar en Renfe, Rodalies, en Ferrocarrils de la Generalitat, en poblacions com Sabadell i Terrassa, que també ha d'intermodelar en Ferrocarrils de la Generalitat, i finalment Martorell, ja l'he dit, llavors van arribar al Granollers, amb la qual també ens vam fer. Per tant, és a dir, és una línia que el que hi ha un plano que, si voleu, doncs, també suposo que es facilitarà, amb el qual veureu com aquesta línia més el que nosaltres demanem, i així està signat amb el Ministeri, també un acord de la mateixa època que el de Sitges va ser el de Mollet, que no és només una actuació de soterrar en el terme municipal de Mollet, sinó que permet el desdoblament de la línia de Puigcerdà entre Barcelona i Vic, que es configuri com una línia de rodalies, que és el que ha de ser, atenem a la població que en aquells moments doncs, ja viu amb aquest eix. No? Per tant, amb el desenvolupament també de la línia del Maresme a partir de Mataró, Llavaneres, arribant sobretot al tram de Sant Pol de Mar a Arenys de Mar, més la línia orbital, configurant el que nosaltres entenem, més el que ja existeix, no? Ferrocarrils de la Generalitat, la xarxa de metro regional de la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, no s'ha de veure com una línia que en si mateix és una operació importantíssima per la longitud, per la inversió que en el seu dia doncs haurà que esmerçar per poder-la fer efectiva, per l'impacte que té, perquè travessa un territori en el qual hi ha una part important de la població de Catalunya, ciutats de la població elevada i amb el que dic ciutats madures, és a dir, ciutats molt consolidades en el territori, capitals de comarca, sinó perquè a més és una peça que s'ha d'inmiscuir en el que nosaltres volem que sigui la xarxa de metro regional de la Regió Metropolitana de Barcelona i que acaba de cosir, torno a dir, un efecte doncs, d'aquesta variabilitat que té tant la xarxa del metro de Barcelona com la xarxa inclús de Rodalies, no? I per tant aquesta variabilitat s'acaba amb una línia. Estem en una fase encara embrionària en termes de definir traçat, però ja molt positiva en termes de definir afectacions de terrenys i poder ja començar doncs, a plasmar-la com una realitat i atendre el que ha estat una vella aspiració doncs, del sector de municipis de la segona corona metropolitana.
El senyor Villalante, el responsable de la Generalitat en tot aquesta qüestió del tren orbital, i tenim el temps just per escoltar.
Doncs un segon tall, li vam preguntar al senyor Villalante per Sitges, per el conveni signat entre Sitges, Ministeri i Generalitat per la integració. Escoltem la seva resposta.
És evident que Sitges-Vilanova estan unides pel metro convencional, la línia del corredor mediterrani, parlo de ferrocarril convencional, no? Aquí el que caldrà definir és la integració de Sitges no pot quedar al marge de la línia orbital que passa tot just al municipi del costat i per tant cal integrar-ho conjuntament i la responsabilitat que ha de tenir el govern de Catalunya i que la tenen també els dos ajuntaments precisament és de veure això com un conjunt. Aquesta és la primera. La segona que caldrà definir el seu dia és què passa amb la xarxa de tren convencional un cop existeixi el tren orbital. Això tenim molt temps per reflexionar perquè nosaltres estem encara en temes d'afectacions, no? Sí que haurem de pensar de quina forma doncs, la coordinació o l'extensió respecte a Sitges, això sí que ha de ser una decisió d'aquests propers mesos, perquè això sí que s'ha d'inquibir amb aquesta fase urbanística. El segon pas, que és veure què passa amb la xarxa actual, quina funcionalitat té, ja passa el trasfí, que seria la segona tongada. Per tant, sí, jo entenc que no pot quedar al marge i s'ha de veure, jo crec que, i així ja es va plantejar quan el conveni es va signar la setmana passada.
Com els comentàvem, públicament no es va dir res del que fa uns moments ens ha dit en Joan Totosaus, aquesta hipòtesi de futur que significaria desviar la via del tren i no integrar-la o soterrar-la per al trajecte en què hores d'ara i des de fa 100 anys passa la via del tren per Sitges. O sigui que de moment implícitament sí que hi ha aquest debat, però explícitament ningú no ha dit res.
Exacte, el que passa és que és una opció que s'està estudiant i s'està estudiant molt seriosament, el que dona una certa garantia que és molt possible que quan mirin el que costa una cosa i mirin el que costa l'altra,
que es decideixin obertament per l'altra,
pugui triar això.
Doncs vagin a saber si potser l'estació de Sitges estarà a l'aquàtic d'aquí uns quants anys o no. De moment Esperar.
2017 a 2020.
2017 a 2020. Que no fonsen en les dates que havia dit també Jordi Veget, el 2017 per començar les obres i el 2021 per acabar-les. Doncs bé, veurem si estarà acabada per fer o a punt d'acabar-se. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
En 5 minuts tornem, notícies en connexió amb Com Ràdio i després Anna Baqués, premi a la jove promesa, la professional enòloga menor de 35 anys que ha destacat durant el darrer any i que ha de ser tingut en compte, segons diuen les notes en el futur d'aquest en aquests moments parlem amb ella. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.